aquesta vida és perquè la visc al teu costat. La meva ànima avui et somia i és perquè es troba amb vol a faltar que les pors que avui ens castiga.
L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
Bon vespre, són les 7, comencem l'informatiu de Ràdio Seu. La Seu d'Urgell du a terme un any més la seva processó de Divendres Sant, que amb els anys s'ha confirmat com la més concorreguda del Pirineu Català i una de les més rellevants de Catalunya. Els principals carrers del centre històric seran novament escenari demà al vespre d'aquesta manifestació popular datada des de l'any 1603. La parròquia de Sanot prega participar i acompanyar els passos, si es escau, amb llum en aquest acte de religiositat popular. N'ha parlat per a Ràdio Seu el rector de la parròquia, mossèn Ignasi Navarri.
Tot a punt, sí, sí. Ja ho venim preparant de fa un parell de mesos i volem seguir aquesta tradició d'aquesta processó nostra de la Seu d'Urgell, que ja hi ha constància del 1603. La primera, potser hi ha hagut alguna interrupció, però s'ha anat fent cada any i, per tant, tots els passos i tots els armats nous ja també estan a punt.
La processó començarà doncs demà a 8:45 del vespre des de la plaça del Som, segueix després per el carrer Major, el carrer Jueu, Sant Josep de Calassanç, el passeig Joan Bredeu, el carrer Lluís de Sabater, torna al carrer Major i acaba novament a la plaça del Som, presidida per l'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, i amb diversos col·lectius ciutadans, entre ells una representació d'autoritats civils encapçalada per l'alcalde Joan Barreda, que seguiran el pas del Crist de l'Agonia. I el mossèn Ignasi Navarri agraeix la col·laboració de tothom qui ho fa possible.
Ja aprofito ara també per fer una crida, que no només veure-la, sinó també veure-la, i veure-la i en silenci, i també, però després també hi ha persones que s'ofereixen a diferents passos, també tothom hi està cridat a acompanyar algun pas, posar-se amb aquesta actitud de més recolliment al darrere de cada un. Això sempre, tots els passos ja estan oberts a que puguin tenir aquesta col·laboració. Els que han d'anar vestits o els que han de tenir una creu, han de portar una cosa, aquests ja estan més concretats a hores d'ara. Però sempre al darrere de cada pas, poder acompanyar sempre tothom hi és benvingut i perfectament.
La processó compta un any més amb 10 passos, alguns de llarga tradició, i per ordre es comença amb els armats i els hebreus, que representen la cort romana i que es van incorporar a la processó a finals del segle XIX o començament del XX. Pel que fa a aquest començament, és càrrec dels grup d'armats de la Seu, que és present un any més a la processó, que tenim una 50ena de participants, ho ha comentat la seva presidenta, Pili Peral.
Aquest any sortirem uns 50 i pocs, una mica menys dels que voldríem, però bueno, per temes personals de cadascun, pues, no, molts no podem sortir. Jo segueixo sense poder sortir. Els armats, bueno, sabeu que estan composats de les cornetes, els estandartes, els tambors, els bombos, les llanceres, les nostres estimades llanceres, i els hebreus.
Enguany els armats hi arriben amb més assajos perquè han dut a terme més activitat aquest any, atès que van participar a una gran trobada d'armats i manelles a Banyoles ara fa poques setmanes.
Bueno, els assajos bé, a veure, aquest any han sigut, doncs, potser s'han fet molt llargs, perquè al tindre la sortida a Banyoles, doncs, ja des del primer moment s'han fet dos dies a la setmana, que normalment és un dia, i els dos últims, o sigui, l'últim mes són dos dies, però aquest any ja vam començar de primeres amb dos dies i potser s'han fet una mica més llargs, però estem contents i molt agraïts, perquè al fer dos dies i al necessitar espai perquè les llanceres poguessin assajar amb la banda. Vam demanar l'espai al gimnàs de La Salle i al gimnàs de Pau Clarís perquè no tinguéssim que anul·lar cap assaig, i la veritat és que superagraïts amb tots perquè ens han deixat aquests espais i ha sigut genial.
A més, Pere, l'ha avançat que l'any vinent, l'11 de maig del 2025, concretament, organitzaran a la seu una trobada d'armats.
El dia 9 de març de l'any que ve tenim una concentració molt petita, però molt, molt simbòlica. Es fa molt poc, per no dir... Em sembla que és la primera vegada. No sé si serà l'última, espero que no, però tenim moltes ganes que... Bueno, és al monestir de Montserrat. I després, bueno, tindrem la Setmana Santa com sempre. I després, pues, bueno, l'any que ve podem dir que el dia 11 de maig tenim una concentració, la primera concentració d'armats a la Seu d'Urgell.
D'altra banda, els armats han avançat que, a part de la processó, prèviament, a les 5 de la tarda faran una passada pels carrers del centre de la ciutat per agrair el suport que han rebut al llarg dels darrers mesos dins de l'objectiu de reactivar-se i garantir la seva continuïtat. Pel que fa a la resta de passos que conformen la processó, es continua amb l'oració de Jesús a l'Hort de Getsemaní, és a càrrec de l'Agrupació de Pagesos, i se'n té constància des del 1661, el Ves de Judes, confiat al Gremi de Comerciants des del 1947, Flagel·lació, que és a càrrec del Gremi de la Pell i Unió de Botigues, Jesús és condemnat a mort, un dels més recents, que porta la Germandat de Sant Sebastià, Natzaré, datat del 1947 i conduït per alumnes i exalumnes de La Salle, el Crist de l'Agonia, el Crist de la Preciosíssima Sang, a càrrec de la Congregació de la Sang, fundada el 1603 i que és la primera dada històrica de la processó, la Pietat, pas confiat antigament al Gremi de Constructors i ara als estudiants universitaris, Sant Sepulcre, del qual antigament n'eren portadors els confrades cavallers del Sant Sepulcre i ara s'ha restaurat, i la Dolorosa, a càrrec de la Confraria dels Dolors, datada des del 1725, i l'Associació de Dones i Confradeses de l'Alt Urgell. La processó és un dels diversos actes religiosos que s'organitzen aquests dies a la Seu i arreu de la diòcesi d'Urgell, tal com ha recordat mossèn Ignasi Navarri.
A les 8 del vespre fem l'últim sopar del Senyor i després, a les 10:30, cada vegada va tenint més força, acompanyem el Senyor, amb una hora ve un grup de joves de parròquies de Barcelona que seran aquí, i aquesta hora santa l'animaran ells, per tant, a 10:45 de la nit, en aquell moment, a la catedral, amb aquella solitud, amb aquella pau. És un moment de molta intensitat espiritual i de molta intensitat interior. I l'any passat ja vam ser molts, perquè llavors ser un grup de jovent també sempre ho fan més, això. I després ja el divendres al matí, el via crucis pels carrers del casc antic de la ciutat a les 9 del matí, sortint de la catedral, i de Santa Magdalena a les 10 del matí. I després a la tarda, l'ofici, a les 6 de la tarda, aquí a la catedral, i la processó a 9:15 del vespre. I llavors, si m'intem tota la Setmana Santa d'anar a parar a la Gran Pasqua. Per això ja celebrarem la Vetlla Pasqual el dissabte a 9:15 del vespre, el dissabte a la nit, el dissabte sant. El diumenge de Pasqua, totes les misses del dia de Pasqua.
També hi ha programats actes religiosos a les parròquies de Santa Magdalena, Castell, Ciutat i a la Llar de Sant Josep. I una altra tradició de caire religiós i popular és la Passió Viva d'Oliana, que serà demà divendres des de les 10 de la nit. Veïns i veïnes de la vila duran a terme la representació en quadres plàstics de diversos episodis de la Passió i Mort de Jesús, disposats en llocs estratègics de carrers i places de la vila. En total hi ha 9 quadres, ho ha explicat a Ràdio Seu des de l'organització Pilar Kingles.
9 quadres, sí. I ja fa 27 anys que ho fem, eh? Vam començar només amb un quadre, després ja vam fer el Sant Sopar i després ja vam anar incrementant quasi cada any un, però, bueno, i ja fa ara, deu fer com a 8 o 10 anys, vam crear un que es diu Rams, perquè hi volien participar molts nens i llavors vam crear aquest de Rams, que es fa allà al començament de tot, i allà hi tenim pues, el planter nostre, i allà hi tenim tots els nens i tal. Després ve el Sant Sopar, després ve l'Hort de Getsemaní, després ve Pilats, sempre estic amb Pilates, Flagel·lació, el Cirineu, la Verònica, la Crucifixió i la Pietat per últim.
Kingles destaca que la Passió Viva d'Oliana compta amb una gran implicació de la població, amb uns 300 participants i amb quadres que criden l'atenció, com el de la Crucifixió.
El de la Crucifixió és el que impacta més, perquè quan arribes a dalt a la plaça del Lledoner, les tres creus hi van només despullats, els tres, i pensa que per ser de Jesucrist i els dos que hi té al costat, cada any sempre volen ser els mateixos, sempre. Fa molts anys que ho fan. Quan un plega, ja hi ha l'altre que s'espera, perquè és el que més impacta quan arribes allà. Tots són molt macos, eh? He de dir que tots són molt treballats i molt macos. Cada any els treballem més bé i anem perfeccionant, però quan arribes a dalt, i si és un any que hi ha la lluna, bueno, allò ja és impactant. Més o menys unes 300 persones, entre els que estan a dins i a fora, sí, sí, de totes les edats. Sí, de totes les edats. Per exemple, el Sant Sopar, que és el que porto jo, perquè cada un es cuida d'un quadre, eh? Cada persona té un quadre. Jo porto el Sant Sopar i els meus apòstols ja en tinc de ben jubilats, i ja n'hi ha algun que ja ha traspassat i tot.
La Passió Viva d'Oliana ja fa més de 25 anys que se celebra i aquests darrers anys s'ha incorporat nou vestuari.
El vestuari es van fer els primers anys i cada any s'hi van afegint, perquè el de Rams mateix, que hi ha tants nens i tantes nenes, doncs clar, n'hi ha que es van fent grans i llavors han de posar més vestits i bueno, el que és el vestuari, a vegades tenim problemes a l'hora de posar nens, però bueno, ens anem apanyant. Anem agafant d'aquí i d'allà i anem apanyant.
A Oliana, d'altra banda, diumenge a les 11 del matí es durà a terme la missa de Pasqua i al migdia a la cantada de Caramelles. Una altra tradició que no falta aquests dies, ja pel final de Pasqua, és la mona. I n'hem parlat també amb les pastisseries de la Seu. Jaume Galemany, des de la pastisseria Kessler, parla de per què segueix agradant aquesta tradició.
Principalment és un postre que no es menja normalment, que és la mantega. Sí que hi ha la Sara, però el postre de mantega no és un postre que es mengi molt sovint. Normalment és la nata o la crema, i per això crec que es diferència una mica de la resta de diades. No, hi ha una gran diferència i és el que intentem diferenciar-nos d'aquestes industrials, que són els productes més de proximitat i de qualitat. I entenem que la gent també ho valora, això.
Fora dels actes religiosos, també aquest divendres Pere Mola celebra al llarg del dia la seva Fira del Griu, amb actes lúdics, mostra d'artesania, gastronomia i presència de negocis locals. El programa començarà a les 11 del matí amb un contacontes, al migdia es farà el Ball del Griu i una actuació dels gegants de Pere Mola, i més tard, a les 4 de la tarda, el Ball de Bastons, a càrrec de la colla de bastoners de Pere Mola. Des de 4:45 de la tarda s'oferirà un taller de fang a la parada de ceràmica Logama, i per acabar a les 6 començarà un concert del grup Quins Notes. A més, al llarg de tot el dia es podrà veure una exposició de fotografia de Jordi Pozo instal·lada a l'Ajuntament. I una altra proposta per aquests dies és per demà la ruta literària que organitzen Organyà a les 7 del vespre des de la plaça de l'Església. El recorregut s'inspira en les noves homilies literàries i serà dirigit per Montserrat Riu. També a Organyà, dissabte al vespre, 8:15, a la sala Xar, l'escriptor Vicenç Llorca presentarà el seu nou poemari, La llum mirada. L'autor conversarà amb el també poeta Joan Grell, i en el mateix acte el grup Terrescrita farà una lectura d'alguns dels poemes inclosos en aquesta obra. I dissabte mateix, però a la nit, al Centre Cívic de la Vila, el col·lectiu Jove Enganxo organitza la festa de Neó. S'allarga tota la nit i inclourà la sessió de DJ Polesto. El dia següent, diumenge, Organyà celebrarà la seva cantada de Caramelles, i finalment dilluns serà el torn de l'aplec de la Font Bordonera. A tot plegat hi hem d'afegir més actes, alguns dels quals ja n'hem anat parlant durant la setmana, com per exemple les cantades de Caramelles a la Seu tant dissabte com diumenge per part de la Germandat, dissabte amb les Caramelles Infantils. Totes dues comencen a 11:15 del matí pel centre de la ciutat, i a Castellciutat diumenge a les 8 del matí des de la Glorieta, després passada pels carrers del poble. Recordem també la baixada del Reyes a Coll de Nargó, que arriba a la 35a edició. Serà dissabte al matí, es podrà veure al migdia pels clubs de Fígols, i arribant fins al poble hi haurà moltes altres activitats. I recordem que a Coll de Nargó aquests dies es fan visites guiades a la dinosfera. I una altra bona opció per aquests dies és esquiar, perquè la temporada d'esquí arriba a la seva recta final i en algunes estacions s'ho fa amb molt bones condicions. De fet, fins i tot les millors de la temporada. És el cas, per exemple, de del Pallars, les estacions de Portainé i Espot arriben amb unes condicions excel·lents aquests dies. Segueix nevant encara durant aquestes jornades. De tot plegat, en parla la responsable comercial d'Espot i Portainé, Gemma Tots, que indica que gràcies a aquestes nevades podran allargar la temporada segurament fins al 14 d'abril.
La veritat és que tenim l'estació en bones condicions. Entre les nevades d'ahir, abans d'ahir, i les de fa 15 dies, pues, trobem una bona qualitat de neu. Les temperatures ara ens estan ajudant perquè, clar, també amb la calor que havíem tingut la neu era més primavera, però ara la veritat és que els que estan esquiant aquests dies trobaran neu com si estiguéssim al gener, i la veritat és que molt bé. I res, doncs encara amb una ocupació bona a l'hotel i encara ja la recta final fins al dia 7. Sí, aquest any, com que Setmana Santa, la veritat és que cau molt aviat i, bueno, recent les últimes nevades, doncs ens ajuden a poder allargar una setmaneta més, no? Pels que no van poder gaudir i els que vulguin pujar ara, doncs acabar d'aprofitar la temporada.
Avui algunes de les estacions han hagut de tancar part de les pistes a causa del fort vent que bufa alta muntanya, però confien a tornar a tenir molt bones condicions de cara a aquest pont festiu. I és que els gruixos acompanyen. Per exemple, Espot i Portainé tenen respectivament 120 i 140 centímetres de gruix màxim, un gruix propi de ple hivern. Avui Taüll arriben fins als 220 centímetres encara. A Baquera Beret en tenen 155 i a Tabascan 120, gruixos més modestos, però igualment òptims per gaudir encara de l'esquí. A Masella, mig metre de neu, a la Molina amb 30 i 50 centímetres a Vall de Núria i 40 a Vallter. Port del Comte és l'única estació del Pic Catalana que ja ha donat per tancada la temporada. I pel que fa a Andorra, hem de dir que segueixen obertes Gran Valira amb un gruix màxim de 180 centímetres, Palerinsal amb 135 i Ordino-Arcalís amb 210 centímetres. Com diem, moltes estacions han hagut de tancar part de les pistes avui, però confien a reobrir-les de cara a demà i el que resta de Setmana Santa. I pel que fa a l'esquí de fons, Tot Nòrdic ha comunicat que l'única estació que manté circuits oberts aquests dies és Tabascan. Pel que fa a l'esquí de fons, amb 8 quilòmetres oberts i molt bons gruixos, entre 40 i 150 centímetres a Tabascan. Per tant, condicions de sobres per gaudir encara de l'esquí de fons a l'estació Pallaresa. De la seva part, Arans, Sant Joan de l'Erm i Virós Vallferrera tenen oberts els circuits de raquetes, però no els de fons. També tenen oberts la resta de serveis com bar, restaurant, lloguer, refugi i escola d'esquí. Tuixent l'Avança ja ha donat per tancada la temporada. No ha arribat aquesta Setmana Santa. D'altra banda, Tot Nòrdic de més notícia, perquè avui mateix ha anunciat un punt important pels qui són posseïdors de l'abonament de temporada d'enguany. Atès que, com se sap, no ha estat una temporada gaire bona, les han decidit premiar la fidelitat dels compradors i el forfè de temporada 2023-2024 serà vàlid també per la temporada 24-25. No donarà dret, això sí, a cap avantatge afegit, com descomptes o forfets gratuïts a d'altres estacions, però els que vulguin gaudir de l'esquí de fons a Tot Nòrdic i hagin comprat l'abonament aquest any, o podran fer-ho de manera gratuïta de cara a aquesta temporada vinent. En donarem més detalls en els següents informatius. I avui també actualitat política, perquè els partits acceleren la presentació de les candidatures per les eleccions al Parlament del 12 de maig vinent, i aquestes darreres hores hi ha hagut diverses novetats. Per exemple, el PSC ha confirmat que Òscar Ordeig repetirà com a cap de llista la circumscripció de Lleida. El Consell de Federació va prendre la decisió ahir. Ordeig, nascut el 1978, és doctor en Administració i Direcció d'Empreses per l'OPC i llicenciat en Cafè per l'INEF, que a més de màster en Fiscalitat, i va iniciar la seva trajectòria política a la seu com a regidor del PSC Progrés, i el 2015 va liderar la creació de la plataforma Compromís per la Seu, que amb la qual va ser la llista més votada a les municipals del 2019. També havia estat membre del Consell Comarcal i el 2014 va debutar com a diputat al Parlament. El 2015 ja va encapçalar la llista del PSC, un fet que ha repetit el 2017 i el 2021, i ara també farà aquest any. El també primer secretari del partit de la demarcació ha presentat la resta de la llista, que inclou també com a número 8 Cristina Moreno, actual tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Seu, pedagoga de professió i que es va incorporar al Consistori Urgellenc l'any 2021, substituint precisament Òscar Ordeig. Actualment és regidora d'Educació, Acció Social, Infància, Joventut i Festes i Tradicions. Pel que fa a la resta de la llista, la número 2 serà la lleidatana Judit Alcalà, en el 3 hi ha Manuel Esquerra, d'Alcarràs, i el 4 l'ocupa la pallaresa Neus Comas, en el 5 hi ha l'aranès Miguel Almansa i en el 6 la ribagorçana Míriam Ferrer. Del seu part, Esquerra Republicana ha comunicat que l'urgellenca Marian Lamolla serà la representant de l'Alt Urgell a la llista que encara s'ha de definir, anunciant la posició de cada candidat aquesta setmana vinent. Lamolla és actualment regidora d'Esquerra a l'Ajuntament de la Seu i cap d'oficina en funcions de la delegació del govern a l'Alt Pirineu i ara, a més de presidenta de la Federació d'Esquerra a la mateixa regió pirinenca. És diplomada en infermeria per l'Escola Universitària de Vic i postgrau en lideratge i governança municipal per la Universitat Pompeu Fabra i fa més de 30 anys que exerceix d'infermera i més de 25 que és el Sant Hospital de la Seu. Pel que fa a la resta de comarques de l'Alt Pirineu, s'ha anunciat que també formaran part de la llista Roser Bombardó, alcaldessa de Montellà i Martinet i actual directora en funcions de polítiques de muntanya, a Miquel Abrantes, actual gerent de la Regió Sanitària del Pirineu i Aran, Josep Vidal, alcalde de Llavorsí i conseller comarcal, Rosa Noray, regidora del Pont de Suert i actual directora territorial de Cultura, i l'aranesa Ruth Barella, regidora a l'Ajuntament de Viella. Ara resta per decidir, però, quin lloc ocuparan a la llista. I de la seva part, la CUP ha anunciat que l'urgellenc Bernal Abaquiol serà el seu cap de llista a la circumscripció de Lleida. Bernal Abaquiol, nascut a la Seu el 1994, és graduat en Enginyeria Agrària i Forestal per l'UDL, ambientalista investigador, i és regidor de la CUP a l'Ajuntament de la Seu des del 2019. L'any passat va encapçalar la llista que va revalidar els dos regidors que tenen actualment a Parlament, també exercit els darrers anys com a portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics. L'Abaquiol ha parlat del projecte amb què es vol presentar com a cap de llista.
La CUP del Pirineu hem decidit fer un pas endavant en aquest moment que sembla que estem fent un gir cap a la dreta, cap a uns anys que vindran problemàtiques socials i de canvi climàtic elevades. Estem en primer embat del canvi climàtic amb la qüestió de l'aigua, de la sequera greu que patim, i aleshores nosaltres creiem que aquestes eleccions són claus per decidir cap on volem fer en el futur. Amb aquest primer embat del canvi climàtic, amb la sequera greu que estem patint, és una prova crucial per si decantem la balança perquè l'aigua se la quedi la patronal, perquè se la quedi el lobby turístic, o perquè la gaudim les classes populars, perquè la pagesia tingui aigua. I així creiem que aquest primer pas, aquest primer decantament de balança cap a la dreta o cap a l'esquerra, generarà un precedent pels propers anys. I aleshores nosaltres ens presentem amb una clau de anar a lluitar per una planificació econòmica, per una diversificació, el que portem anys reivindicant pel Pirineu.
Pel que fa a la resta de circumscripcions, el cap de llista de la CUP a Girona serà Dani Cornellà, exalcalde de Celrà. A Barcelona, la llista liderarà Laia Estrada, exregidor de l'Ajuntament de Tarragona i professor i activista, que ha estat portaveu del partit al Parlament aquesta darrera legislatura, i per Tarragona serà Sergi Saladier. I, d'altra banda, el regidor de Josep Tuixén, Mario Mata, serà el número 2 d'En Comú Podem a la circumscripció de Lleida. Nascut a Barcelona el 1982, actualment representant del grup municipal de Sumem a Josep Tuixén, i els darrers anys ha impulsat la gestió d'una casa rural amb un nou model econòmic i energètic. De fet, fa pocs dies ha estat escollit nou president de la Federació de Cases Rurals de Lleida. La cap de llista dels comuns serà Elena Ferrer, que ha estat regidora a la Paeria de Lleida i també representant del partit a la Diputació, i com a número 3 hi haurà Montse Cortassa. I en esports, el Cadí la Seu juga d'aquí poca estona, als 9 del vespre, un partit decisiu de la Lliga Femenina. Rebrà l'Espar Gran Canària, un dels rivals més directes per la permanència. El maig, a partir de les 9, en directe per Ràdio Seu, al 100.2 FM i a radioseu.cat. Les derrotes dels dos darrers partits, amb rivals difícils com Casademont i de Caus Quatrent, han deixat el Cadí amb un marge de només un triomf sobre la zona de descens, que precisament obre l'Espar Gran Canària, que arriba a la Seu en trajectòria ascendent, després de sumar 4 victòries seguides, algunes setmanes amb rivals difícils. Per tot plegat, Fabián Tellez, entrenador del Cadí, remarca que és un partit molt important.
Partit important. Nosaltres tenim ara 5 partits que ens queden i el que hem de fer és intentar treure un o dos partits i amb això possiblement estarem prop de salvar la temporada, no? I la permanència. Tant se val amb qui sigui, la baraja amb Gran Canària difícilment és recuperable, per tant és més important la victòria, però vull dir, ens al final dona igual. Hem de treure aquestes dues victòries com sigui, si és amb el València, amb el València, si és amb el Gran Canària, amb el Gran Canària, si és amb el Benvibre, amb el Benvibre. Aquesta és la situació. Sí, sí.
Tot i la dificultat del rival, que s'ha reforçat aquesta segona volta, Tellez remarca que tenen tot l'equip a disposició.
Sí, ara comptem amb tot l'equip, sí. Sí, sí. Portem la setmana passada, que ara teníem a la Clàudia Uri amb problemes amb la cadera i de més, però bueno, ara està entrant en normalitat tothom. O sigui,